Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
El parc científic del vi de Falset, tan anomenat Vitec, ja ha estat protagonista d'aquest informatiu alguna vegada. La seva ubicació al costat de l'IES Priorat, on hi ha l'escola d'enologia, ja apunta a la voluntat de ser un lloc d'aprenentatge, però, en el cas del parc tecnològic, també un punt de transferència de coneixements entre la universitat i les empreses, el que és conegut com la tríada de la I més D més I, la investigació, més desenvolupament, més innovació. El passat dijous, la direcció del parc va oferir una visita guiada als mitjans de la demarcació i Ràdio Falset no va faltar a la cita, sobretot tenint en compte que la temporada passada, quan encara no estava acabat, des d'aquesta emissora ja vam poder veure l'estat de l'equipament. Ara, una vegada acabat, que no inaugurat, el Vitec ja comença també a donar resultats. La setmana ens ha deixat altres titulars. Sense deixar el sector de la viticultura, el delegat del govern a Tarragona, Xavier Sabater, considera raonable la destil·lació de crisi que han demanat, entre d'altres, 5 denominacions d'origen de la demarcació. Això sí, en cap cas, la posició del delegat és la oficial de l'administració catalana. L'Ajuntament de Falset assumirà les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives que es realitzin amb llicència municipal. Una decisió aprovada en el ple del passat dilluns i que va rebre els vots en contra del grup dels independents per Falset. I el curs escolar va començar a la capital del Priorat sense cap mena d'incidència, això sí, amb la reducció de personal i l'amenaça de la grip A com a la resta de Catalunya. I dels esports destacem el partit del Falset Esportiu contra el Nàstic C demà al Nou Domènec Aragonès, el partit del retorn a la segona territorial dels falsetencs. El parc tecnològic del vi, conegut com a Vitec, construït al costat de l'IES Priorat, vol arribar a ser un centre punter en la investigació i recerca del sector vitivinícola. El centre, més, vol ser un punt de transferència entre el coneixement que es genera a la universitat i les empreses. Les principals línies d'investigació d'aquest parc tecnològic del vi són la viticultura de precisió, el tancament de les ampolles i la possibilitat d'objectivitzar, o sigui, crear una escala numèrica per al tast i totes les vessants de l'àmbit sensorial. Joan Miquel Canals, director científic del parc, destacava la viticultura de precisió com una de les vies de recerca més importants, encara que refusa destacar-ne una per damunt de les altres.
Des del punt de vista de la demanda de l'empresa, el que més es demana és viticultura. La viticultura de precisió és la línia més important, però això no vol dir que les altres no tinguin que tenir la seva importància. El tema del sensorial és molt important, establir uns estàndards de sensorial és molt important. El tema dels taps també és un problema molt seriós que hi ha avui en dia en els cellers, de que hi ha vins que es redueixen i que fan aquestes males olors, i això, estudiar això també és molt important també ho demanen els cellers. I llavors, clar, dir una cosa que és més que les altres, doncs no. Jo crec que totes les línies que estem treballant tenen la seva importància. Em demanes de les meus fills quin és el més bonic, que jo no t'ho puc dir això. T'he de dir que tots els estimo igual.
Tot i que no està inaugurat, el centre és operatiu des del passat mes d'agost i ja treballen 8 persones. Inicialment, la construcció de l'edifici i el finançament han estat públics, amb l'aportació més important de la Universitat Rovira i Virgili. Però, com explica Sergi Delamo, director executiu del parc, la intenció és aconseguir la implicació del sector privat.
Aquest projecte ha nascut, a diferència de la majoria de projectes de recerca i transferència tecnològica que hi ha a tota Espanya, ha nascut bàsicament de la confiança al sector privat. Doncs a mesura que hi ha empreses que ens venen a veure, que veuen que aquí poden tenir una oportunitat de tenir un millor producte, que aquí estem al seu servei, que podem posar molts recursos a disposició de l'empresa, anem signant contractes.
Segons Delamo, el parc ha aconseguit aquest any gairebé 400.000 euros en contractes amb empreses, una xifra inferior respecte a la de l'any passat. A part de la Universitat Tarragonina, el parc compta, entre els seus patrons, amb les administracions locals, l'IRTA i l'INCABI, entre d'altres. L'àmbit d'actuació del parc és tot Catalunya i, per exemple, el mateix dijous va iniciar-se un projecte amb la varietat de trepat, que és molt popular a la Conca de Barberà i s'utilitza per la elaboració de vi rosat. I encara parlant del món del vi, Unió de Pagesos i la Inspecció de Treball i Seguretat Social acorden que les cartes enviades als viticultors amb motiu dels càlculs demà per a la verema d'enguany no tinguin caràcter sancionador, Com els vam explicar fa unes setmanes, el sindicat agrari havia sol·licitat una reunió amb l'inspecció de treball després que alguns viticultors rebessin cartes en què l'inspecció de treball amenaçava amb sancionar-los si no aportaven la documentació dels treballadors que, segons l'administració, serien necessaris per la temporada de la brema. Unió de Pagesos havia denunciat el fet, ja que l'inspecció utilitzava dades del cadastre i una unitat de treball que no tenia en compte el tradicional recurs de la conlloga. Arran de la reunió, els pagesos també haurien de portar menys documents dels que s'especificava a la carta. No deixem el món vitivinícola, ja que el delegat de la Generalitat a Tarragona, Xavier Sabater, considera raonable una destil·lació de crisi per la brema de la campanya d'enguany. Tot i que no s'ha pronunciat institucionalment, Sabater ha recordat que la destil·lació de crisi és una de les mesures extraordinàries, però que caldrà tenir en compte amb la situació del mercat actual. Escoltem, doncs, les declaracions de Xavier Sabater en una entrevista a aquesta emissora. Per repassar aquest inici de curs polític, tenim amb nosaltres el delegat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Xavier Sabater. Aquí saludem. Bon dia, senyor Sabater.
Hola, què tal?
El primer que tot, comencem aquest mes de setembre encarrilant ja cap al final del 2009, un any complicat a nivell econòmic, però sobretot a les comarques d'interior de la demarcació de Tarragona per tota la qüestió vitivinícola. Estem en època de la brema, però les notícies que hem tingut aquests darrers dies precisament són en el sentit de que són moments difícils per al sector. Com ho viuen? Què podem fer des de la delegació i com ho estan vivint també?
Bé, és complicat, eh? Perquè la gent tendeix a pensar que des dels governs i des del poder polític es pot fer tot, no? I realment es pot ajudar una mica, però l'economia, més una economia lliure de mercat, doncs va pels seus camins, no? I en tot cas, el que exigeix el món actual i el moment actual és que tots estiguem molt coordinats, tots estiguem disposats a fer canvis, a esforçar-nos més, a buscar noves vies. I en aquest sentit és veritat que quan hi ha una davallada general de l'economia tots els sectors pateixen. I diria que l'agrícola no és el que més, el sector industrial pateix més, hi ha unes davallades de la producció dels consums molt més elevades que no pas encara en el sector agroalimentari. Tot i així, en una comarca com el Priorat, doncs hem de reconèixer que el sector vitivinícola també està patint una davallada en els preus, en les demandes, perquè al mateix temps hi ha una davallada en el consum i en les expectatives de compra, no? I tant aquí com a l'estranger. Per tant, quan és una qüestió tan general, doncs abarca tot. Què és el que podem fer? Doncs és complicat, eh? És complicat, no és fàcil. Si fos fàcil, en fi, ja ho tindríem resolt, però no és fàcil. Jo penso sempre en el sector del vi que hem de, una vegada ja superat l'estadi de la qualitat, perquè és innegable que s'ha aconseguit una qualitat altíssima, com mai havíem previst, no? Doncs esforçar-nos més en el tema de la comercialització. I en de la promoció, de la publicitat, fer calar la consciència que els nostres vins han de ser els primers a l'hora de consumir-los, d'exhibir-los, de promocionar-los, de tenir-los a les cartes dels restaurants, etc etc. I en això sempre penso que aquí encara tenim camí a recórrer, que no hem arribat al sostre, i que en altres països, en altres comunitats autònomes de l'Estat ens porten molt d'avantatge, no? És impossible anar a La Rioja i en un restaurant no veure gairebé tots els vins que siguin d'allà i potser alguna excepció, no? En el nostre país, a Catalunya, això encara no succeeix, no? Perquè pel que fa a la resta, doncs fins que no hi hagi una recuperació de l'economia, esperem que aquesta es produeixi aviat, doncs no podrem cantar victòria o començar a veure la llum, no? És esperonador que a Estats Units i que a Alemanya, països en els que s'exporta molt vi del Priorat, tant de la DO Priorat com Montsant, doncs aquí sembla que ja comencen a veure la sortida del túnel, no? Però sé que aquesta collita serà complicada i que ho està sent en aquests moments i que hi ha molt de vi encara d'altres campanyes per vendre.
En aquest sentit, apuntant al que vostè deia, fins i tot des dels consells reguladors de denominacions de la demarcació s'ha demanat la destil·lació de crisi, una mesura que l'any passat des del Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí ja es va dir que no, però que aquest any, repeteixo, hi ha DOs tarragonines que ja l'han arribat, ja l'han demanat. La delegació, en aquest cas, i la Generalitat es posaran al costat del sector i donaran força a aquesta mesura de la destil·lació de crisi?
Aquesta és una mesura que sempre hem considerat extraordinària i, en fi, doncs, com qualsevol proposta s'estudiarà, no? En aquests moments és precipitat, jo no m'atreveixo encara a pronunciar-me, però entenc que és raonable en uns moments en què més val buscar-li una altra utilitat que no pas que el raïm es quedi al cep, no? Que és el que en alguns casos estic sentint aquests dies. En fi, això sí que seria, des del meu punt de vista, tant personal com a delegat del govern, personal ho dic com a persona que en la seva família des del naixement he vist com collir en via a casa, no? Doncs aquesta seria deixar el raïm al cep, en fi, no ho hauria vist mai, i desitjo que això no passi. Per tant, abans que això, qualsevol altra cosa, que encara que no sigui doncs el que fèiem habitualment, doncs que ajudi a pal·liar una mica els efectes d'aquesta crisi. O sigui que ho estudiarem, sí.
Abans vostè feia referència, apuntava a altres sectors que també ho estan passant malament en aquests moments, i la qüestió que li vull plantejar és, vostè creu que s'ha de continuar mantenint l'estructura econòmica de la demarcació que fins ara s'ha basat en bona part en dos pilars com són la indústria química i la indústria energètica?
Bueno, per sort, la nostra demarcació tenim més possibilitats, no? Que aquestes dues, i penso que també des d'aquest punt de vista hem de mirar de com podem explotar més aquests sectors. Em refereixo, per exemple, al sector del turisme, no? Que el Priorat, a més, ha anat també sent una alternativa econòmica en el nostre sistema productiu que ha tingut viabilitat. I li he de dir que, en fi, les xifres finals de la temporada turística no les tenim, però en fi, no hi ha hagut gaires davallades en totes les modalitats del sector, i en alguna fins i tot m'atreveria a dir que podem parlar de xifres en negre i no en vermell, respecte de l'any passat, per exemple, per bé que molt moderades, però hi ha algun petit augment en el turisme. I, per tant, aquest és un sector que penso que és un sector segur de cara al futur. Un altre és el logístic. Encara tenim algunes zones del Camp de Tarragona que la logística és una alternativa important, i des d'aquest punt de vista hem tingut també notícies positives a l'Alt Camp, a Vila-rodona, per exemple, aquest estiu. Estem construint, en fi, en fase de construcció, la de Montblanc, on, en fi, en col·laboració amb l'Ajuntament de Montblanc i l'Espluga, s'estan preparant unes zones logístiques importants, i també al Baix Penedès. En fi, aquesta és una altra alternativa. I una altra, l'energètica. I aquí encara no hem acabat tampoc el recorregut que podem tenir. Nosaltres no tenim, com hi ha cap país desenvolupat ni subdesenvolupat, moltes alternatives, però les poques que tenim les hem d'aprofitar. I per tant la generació d'energia, principalment energia renovable, tant el que és la solar com la eòlica com la de biomassa, és una alternativa que deixa diners al territori i genera llocs de treball, i per tant hem de continuar plantejant-nos aprofitar les possibilitats que tenim. I des d'aquest punt de vista penso que durant els propers mesos hem de continuar persistint en aquesta línia també.
Canviant de tema, però sense deixar l'actualitat, està molt present en aquests dies a la demarcació de Catalunya, a la demarcació de Tarragona, perdó, però també arreu de l'Estat, i m'atrevia a dir a tota Europa, tota la qüestió de la grip A, que justament arribarà a casa nostra a l'inici del curs escolar. Estem preparats, l'administració local, en aquest cas repeteixo, entenc com la delegació administració local, estem preparats per fer front a un necessari de pandèmia, que ara com ara només és una amenaça?
Jo crec que sí, que ho estem demostrant, eh? En fi, ja hem deixat d'informar sobre una grip que com que tampoc, en fi, no és que hem deixat d'informar totalment, però vull dir, no hi ha aquell seguiment acurat de tots els casos que trobem, perquè tampoc no ho fem amb la grip habitual, no? La que patim cada any, i la que patim cada any també, déu-n'hi-do, els casos que hi han, de vegades, tots ho sabem, en un centre de treball, en una aula escolar, en qualsevol lloc, diu, mira, és que hem agafat la grip tota la família o una part de la classe en una escola o en un institut, no? Doncs, en fi, tindrem una grip similar, els efectes també ho seran, segurament tots plegats, també els dirigents polítics, però també els mitjans de comunicació, li hem prestat una atenció, que, en fi, i no vull dir altres sectors que potser hi tenen un interès, interès econòmic, en parlar de que aquesta és una pandèmia i que s'ha de prestar molta atenció, que s'han de consumir determinats medicaments, etc. És una grip similar a la que hem anat veient de fa anys. És cert que en alguna ocasió, que potser quan no hi havia tants mitjans de comunicació, i la gent que ens pugui estar escoltant, que tingui la meva edat, sobre els 50, si entre 50 o més anys, doncs ja sabrà que hi havia anys que les grips eren particularment intenses. En fi, tothom parla de la del 57, i diu que els que la van tenir en aquell moment, o els que van agafar el virus sense saber-ho, doncs estan bastant vacunats ja de per vida. En aquest cas seria el meu, per exemple, no? Perquè l'any 57 ja tenia 4 anys. Doncs, en fi, grips, el que vull dir amb això és que n'hi ha hagut sempre, i en aquests moments, doncs, aquesta li hem prestat una especial atenció per a tot el que s'ha dit, perquè és veritat que en alguns casos molt poquets, es produeix una certa gravetat que l'atendrem des dels hospitals, i, en fi, també podria ser, perquè, escolti, això de les prediccions a futur, també podria ser que, en fi, quan arribi l'estiu que ve, diem, home, ha passat l'hivern, la tardor, l'hivern i la primavera, i al final què ha estat d'allò de la grip, no? Perquè a la millor resulta que passa sense fer grans escarafalls, no?
Així hem d'entendre que totes les instal·lacions hospitalàries i sanitàries de la demarcació estan al cas i estan a punt per qualsevol circumstància.
Sí, sí, tot el personal sanitari sap què és el que s'ha de fer, tothom té en compte les mesures sanitàries, s'ha divulgat també les que suposen una prevenció que pot adoptar qualsevol ciutadà, des de una major higiene fins a unes certes pràctiques habituals i socials que val la pena tenir-les en compte, i jo penso des d'aquest punt de vista que hi ha una suficient conscienciació i que les coses no aniran a més. I si hi anessin, doncs ja li dic, tenim les eines i el personal absolutament disposat, tan disposat que, en fi, jo sé que hi ha personal sanitari que tenia pensat fer uns dies de vacances ara aquest hivern, i que ha dit, escolti, primer és el primer, si és que convé també estarem sense vacances, La qual cosa és d'agrair i d'admirar.
I per anar tancant aquest repàs, aquest breu repàs una mica a l'actualitat de la nostra demarcació, no puc deixar de preguntar-li sobre com ha vist tot el tema de la consulta de l'Arenys de Munt, i el fet de que hi hagin hagut ajuntaments interessats, ajuntaments i associacions interessades en tirar endavant consultes d'aquesta mena. És possible que en veiem a la demarcació de Tarragona?
A mi és que és una cosa que, la veritat, no em preocupa ni m'ocupa gens. Penso que aquestes coses, que són serioses, s'han de dirimir, discutir en el lloc que toca. El lloc que toca és cada vegada que hi ha eleccions, els catalans ens manifestem i expressem la nostra opinió cada vegada que hi ha eleccions. L'any que ve en tornarem unes altres al Parlament de Catalunya. Crec que el més adient és que ens dediquem a la feina que ens toca a cada administració i a cada àmbit. Si algú que vol fer consultes, per mi que les faci, però la meva obligació com a delegat del govern és estar per lo que estic i procurar resoldre els problemes de la gent de cada dia, i els altres ja es dirimiran i es decidiran allí on toca, que per mi és el Parlament de Catalunya, i a les institucions on això s'ha de discutir. I penso que l'altre, de veritat, en fi, jo respecto a tothom, però aquesta no és la meva preocupació principal, ni la secundària en aquests moments.
Doncs agraïm molt al delegat del Govern a Tarragona, Xavier Sabater, per fer-nos aquest repàs de les qüestions de més actualitat a la demarcació i també a la comarca del Priorat, i com no, l'emplacem a una propera entrevista. Moltes gràcies, senyor Sabater.
Molt bé, fins una altra.
L'Ajuntament de Falset assumirà les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives que es realitzen amb llicència municipal. En el ple celebrat el passat dilluns, el consistori de la capital del Priorat es va aprovar l'assumpció d'aquestes competències amb els vots a favor de l'equip de govern. Per la seva banda, els independents per Falset van votar-hi en contra per considerar que l'objectiu d'agafar aquesta nova competència és la recaptació. Escoltem Fede Cortés, portaveu dels independents.
Les assumim sense que hi hagi cap aportació de diners, és a dir, hem de fer més feina sense tindre més diners per fer-ho, i per tant l'únic que veiem és una feina recaptatòria, o sigui, aquí es basa en la sanció, bàsicament, perquè si no, no entenem per què volem aquestes competències si el Departament d'Interior ja les fa.
L'alcalde de Falset, Jesús Torralba, va respondre a l'acusació formulada pels independents.
I sobretot perquè el seguiment posterior també pot ser més fàcil fer-ho des d'una distància curta, des d'aquí mateix, que no pas si hem de fer venir gent que estigui fora. Bàsicament la nostra idea anava per aquí, més que per altra qüestió recaptatòria que evidentment. Tan sols en aquests moments tenim, per almenys per part meva i penso que per part de l'equip de govern, idea de l'import de les sancions que això representi.
En el ple del passat dilluns també es van aprovar altres punts, com ara els dies de festa local per a l'any vinent, que seran el 16 d'agost i el 6 de setembre. Dilluns també es va aprovar el nou escut heràldic de la capital del Priorat. L'inici del curs, que va ser el passat dilluns, es va realitzar sense problemes a Falset. Els 350 alumnes del Col·legi Públic Antoni Vilanova van començar el curs amb tota normalitat. Un curs, com la resta de Catalunya, marcat tant per les dificultats d'aconseguir personal docent com l'amenaça de la grip A. Amb tot, com explica Immaculada Pujol, directora de l'Antoni Vilanova, la normalitat va marcar el primer dia de curs.
A veure, tot ha anat bé, al començament de curs tots els mestres els han tingut el dia i tot amb tota el primer dia ja han sigut tots. L'única diferència és que aquest any hi ha restricció de personal, per tant ha sigut una mica reducció a nivell de tot Catalunya, però nosaltres estem contents perquè ja hem tingut les persones el primer dia de començar i hem pogut preparar les classes amb tota normalitat.
I pel que fa a l'IES Priorat, el curs comença amb una novetat a la direcció, ja que a partir d'ara el nou director serà Josep Vidal. Falset va acollir el passat dijous un dels punts informatius de la campanya Podem viure sense el capitalisme, una iniciativa que planteja actuacions per viure d'una manera alternativa a l'actual sistema econòmic. Anna Palau, portaveu del Moviment de Creixement del Camp, l'entitat organitzadora de la taula informativa, ens explica el sentit de la mateixa.
Doncs la idea és d'una banda informar, és a dir, les diferents alternatives que hem estat intentant connectar en els diferents aspectes de la vida, habitatge, alimentació, tot això, tota la gent que està treballant per muntar-s'ho fora del capitalisme, hem agrupat aquestes alternatives en uns butlletins que estem repartint i no només informar en una direcció, sinó també que la gent ens contesti uns qüestionaris i que després podem posar-los en contacte perquè la gent que té interessos comuns i viu a prop, doncs pugui començar a trobar-se entre ella, començar a parlar de què podem fer. Aquí, per exemple, doncs, el tema del transport públic és un tema, no? Perquè la mobilitat doncs, als pobles doncs, està molt malament. Doncs no sé, potser hauria gent interessada en començar a autogestionar el transport o, bueno, com aquest exemple, n'hi ha mil altres.
I ahir va començar a Reus la marxa pel decreixement, que recorrerà amb bicicleta diverses capitals de les comarques del Camp. El dimecres, dia 23, la marxa arribarà a Falset i s'oferirà una xerrada tallada. Serà a les 8 del vespre al local del col·lectiu independentista del Priorat, que tenen situat a la plaça de la Quartera. El Servei Comarcal de Català obre la seva matrícula aquest any amb 60 places disponibles, després de la bona acollida de l'any passat en què es va haver d'obrir llista d'espera degut a l'alt nombre de persones inscrites. Enguany, la novetat són els cursos de nivell elemental, com explica Rosalí Bernet, tècnica de normalització lingüística del Servei Comarcal de Català al Priorat.
Per primera vegada farem un curs inicial de 30 hores, que és per a aquells nouvinguts que tenen un alfabet molt allunyat al nostre i que encara no entenen ni parlen gens la nostra llengua.
El Servei de Català de la nostra comarca també ofereix cursos a distància de nivells B i C per a persones que parlen català però que volen aprendre a escriure'l adequadament. I ja que parlem de cursos, us hem d'explicar que la Biblioteca Salvador Estremifà va tancar el curs per ajudar a trobar feina amb una vintena de persones que hi van participar. A més, com explica Montse Bartolomé, la directora de la Biblioteca Falsetenca, dos persones que van realitzar el curs van trobar un lloc de treball gràcies a les eines que se'ls va facilitar en el mateix.
La majoria de gent ha acabat el curs i també estem molt contents perquè dos persones, sabem segur, ens ho han vingut a dir, que arran d'haver fet el curs i utilitzat les eines que s'explicaven han trobat feina, i per això només que n'hi hagués hagut una de persona ja era un èxit. Estem molt contents.
Arran del curs, la biblioteca n'ha engegat un de nou, en aquest cas, d'alfabetització informàtica a mida de cada usuari. Com els anteriors, l'horari serà de 1 a 2 del migdia els dimarts i de 6 a 7 de la tarda el dijous. I abans de passar als esports, us expliquem que els projectes dels ajuntaments de Bellmunt del Priorat i Marçà han estat seleccionats per rebre els ajuts europeus del FEDER 2007-2010. Es tracta de dos projectes situats en els eixos 2, centrats en el medi ambient, i 4, en el desenvolupament local i urbà, d'aquests ajuts que poden aportar fins al 50% de la inversió. Com us dèiem, a casa nostra, el projecte de condicionament del conjunt de les mines de Bellmunt, presentat per l'Ajuntament del municipi i que té un cost d'una mica més de 560.000 euros, la meitat finançats pel FEDER, ha estat un dels elegits. L'altre és el projecte de transformació del Mas de l'Escultor en un centre d'interpretació de la tortuga mediterrània. En aquest cas, un projecte presentat per l'Ajuntament de Marçà amb un cost de 430.000 euros, 215.000 aportats pels fons europeus. I anem ara amb els esports amb Jordi Perelló.
Hola, bon dia. Un gol de Cristian, un altre de Prous i un tercer de Xavi Llorente van donar al Falset Esportiu la primera victòria del present campionat al passat cap de setmana a Reus, a la seva capital del Baix Camp, front al Despertaferro. Un gol a 3 que fa que els falsetans comencin i de molt bon inici a aquest campionat al grup tercer de la segona territorial. La segona jornada es juga aquest cap de setmana, més concretament aquest diumenge al Nou Domènec Aragonès, on els falsetans, el Falset Esportiu rebrà a partir de les 17 hores, a partir de les 5 de la tarda d'aquest diumenge, l'equip del Nàstic C. És el tercer equip del Club Gimnàstic de Tarragona, de la segona divisió A del futbol espanyol. Un equip replet de jugadors juvenils. Un segon partit que viurà el Falset Esportiu aquest cap de setmana, per cert, a la segona regional, es tornarà a jugar aquí a Falset després de 3 anys sense que els falsetans juguessin aquesta segona territorial del futbol tarragoní. La resta de partits per aquest cap de setmana al grup tercer de la segona territorial seran els següents: Alhambra de Reus, Maspujols, Alcover, Unió Astorga, Vilaseca, Riudoms, La Selva, Salou, Hospitalet, Bonavista, Tarragona, Sant Pere i Sant Pau, Duesaigües, Mas Pellicer, Espanya Canonja, Despertaferro i el ja mencionat per demà diumenge a les 5 de la tarda el Nou Domènec Aragonès entre el Falset Esportiu i el Nàstic C. Els falsetans volen buscar els 6 punts en aquestes dues jornades que es porten disputades fins aleshores. No deixem el futbol, però parlem d'una categoria més baixa, la tercera territorial, amb el seu grup 23è, ja que aquest cap de setmana s'ha fet el sorteig de grups i del calendari on ja ha militat el grup 23è de la tercera territorial al Porrera Unió Esportiva, que començarà el campionat el proper 1 d'octubre. I començarà el campionat a casa seva, rebent l'equip de les Borges del Camp. Un Porrera Unió Esportiva, doncs, que tornarà a la competició al grup 23è de la tercera territorial, on rebrà els Borges del Camp el proper 1 d'octubre, dia on s'inicia aquest campionat de tercera territorial. Al segon partit, els porrerans visitaran Tarragona amb un equip que s'ha format enguany, que s'anomena el Principio Fútbol, on el Porrera visitarà Tarragona per disputar aquest encontre sobre aquest nou equip que s'anomena, repetim, el Principio Fútbol. La primera jornada d'aquest campionat de l'1 d'octubre tindrà els següents emparellaments: Castellbell-Montroig, Marina-Cambrils, el Principio Fútbol, La Selva, Baix Gaià, Montbrió-Salou, Riudecols-Almoster, La Pastoreta-Vilafortuny i el ja mencionat pel proper 1 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp d'Esports de Porrera entre el Porrera Unió Esportiva i les Borges del Camp. Ara sí, deixem el món del futbol, parlem de judo, ja que l'Ajuntament de Falset va aprovar aquest passat dilluns la cessió d'un local perquè sigui aquí Falset la seu de la Federació Catalana a Tarragona de Judo. Falset, doncs, serà la seu de la Federació Catalana de Judo en una aprovació que va ser feta per l'Ajuntament de Falset amb una sessió gratuïta per termini de 4 anys, de la qual situat a la planta baixa del local social i cafè de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset. Escoltem l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, amb el ple d'aquest passat dilluns.
Com saben, a Falset hi ha un club de judo que està obtenint uns resultats realment importants al llarg de les competicions. Estan en primera línia dintre dels, bàsicament dels nens, i ens van proposar la possibilitat de cedir el local a la Federació Catalana. Seria l'únic local d'aquestes característiques en tota la província de Tarragona. Per tant, la representativitat dins de Catalunya a Tarragona de la Federació Catalana de Judo estaria ubicada a Falset. Vist una mica la transcendència, sobretot pel que fa referència a la difusió i a la notorietat de Falset fora d'aquest àmbit, vam creure oportú cedir per 4 anys aquest local de cara a que sigui la Federació Catalana de Judo qui estigui ubicada allà, i la gent que s'hagi d'inscriure o hagi de fer gestions a la Federació Catalana de Judo a Tarragona tindran de venir a Falset, tindran de venir a aquestes instal·lacions.
I fins aquí, doncs, els esports a l'informatiu. Nosaltres ens retrobarem al proper cap de setmana. Serà, doncs, fins aquí 7 dies. Serà fins aleshores. Adéu-siau. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. També hem d'escoltar, sobretot aquests dies, la previsió meteorològica amb Enric Massip.
Acabem la setmana en què la inestabilitat ha fet acte de presència aquí a les nostres comarques amb tempestes ja importants que han afectat pràcticament a tots els nostres pobles. Una situació, doncs, que és molt pròpia ja de mitjans de setembre, a les portes de la tardor. I els propers dies aquesta inestabilitat, tot i que ara ha disminuït una mica, tornarà també aquí a la nostra comarca provocant altre cop tempestes distribuïdes de forma irregular, però que seran més importants ja a partir del dilluns o dimarts, en què es generalitzaran. La situació, doncs, de tempestes, la situació típica de tardor, es va ja intensificant aquí a les nostres comarques, i els propers dies, com dèiem, doncs, faran acte de presència aquest tipus de situacions d'inestabilitat generalitzada. Les temperatures també han tingut una baixada important i ara, doncs, ja ens fa falta algun jersei a les primeres hores del matí. Ambient, doncs, inestable, pluges i tempestes els propers dies i, en definitiva, una situació pròpia de la tardor ja en què entrarem la propera setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1843, Girona registrava unes tràgiques inundacions que van provocar la mort de 115 persones.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
La cita informativa de Ràdio Falset s'acaba aquí. Això sí, esperem retrobar-los el proper dimarts amb els butlletins informatius. Qui els ha acompanyat a l'edició, a la veu i al control tècnic, Jordi Soldevila. Esperem que acabin de passar un bon cap de setmana. Adeu.